La versió del director, amb Jordi Teis.
Jordi Teis, molt bon dia.
Molt bon dia.
A la versió del director, avui fem un capítol més dels que vam començar, que parlàvem d'un tema molt interessant, bueno, a mi m'ho sembla, com són els efectes especials.
Exacte, tu és un tema que t'agrada i del que, com dius, és un nou capítol, el tercer concretament, i que, recordem, fèiem un passeig per l'evolució d'aquests efectes, vàrem parlar de Georges Méliès i d'aquell afer que li va passar, que la càmera es va aturar i el tornar a mirar-la, coses que eren d'una manera...
Eren d'una altra.
Perquè havien passat uns segons. Després vàrem parlar també de Metrópolis, en el segon capítol, pel fet de que allà es va començar a parlar o a fer aquell efecte del mirall, on es reflectia una imatge que podia ser petita o no, però que després, posada a la pantalla a través de gent que estava davant realment, semblava un escenari immens o de grans dimensions. Era un truc òptic. I també en allà parlava de les grues amb càmera que giraven i que després es van veure en pel·lícules com Star Wars, doncs grues giroscòpiques que en dèiem. I avui tornem una mica amb el tema aquest del fons, de fons de pantalla, però en aquest cas sense miralls, sense ser una cosa tan artesanal, sinó que aquí comença a entrar ja la tecnologia fotogràfica i sobretot el que coneixerem i veurem, que és el fons pintat. Com tu vas dir en l'últim episodi, és el precursor o el que després seria el que avui en coneixem com a el croma.
El croma.
El croma, que és aquest fons fals que no existeix però que veiem i que sembla que hi sigui. Tot això ho farem a través d'una pel·lícula, com sempre mirem de veure aquests avenços a través d'una pel·lícula. N'hi haurien més d'una que podríem parlar de coses similars, però jo he volgut escollir una obra mestra com és El Mago de Oz, El Mag d'Oz, de l'any 1939, i que tu prou bé cobreixes perfectament. A través de la superposició d'imatges, il·lustracions, vídeos i tot, el que volem explicar avui és que es aconsegueix una escena que s'integra en el que veiem a la pantalla i que ens permet, que això ho repetirem més d'una vegada, crear una il·lusió d'un entorn que en realitat no existeix.
No existeix.
No hi és, no existeix en el lloc de la filmació, però en canvi quan veus la pel·lícula t'apareix en allà. Tot això té un nom que, en principi, en aquell moment, el que després acabaria sent, com dèiem, el croma, es deia pintura en mate, i que resulta, o que significa això, crear un escenari inexistent a la realitat. I, en canvi, tu el crees de manera artística. Perquè la gent ens entengui abans de continuar. L'estàtua de la llibertat del final del Planeta de los Simios, en aquella platja. O bé, el magatzem final en busca de l'arca perdida, que es veu aquelles milions
enorme.
De caps... Tot això són fons falsos que no existeixen, no hi havia aquell escenari, i que es varen crear amb les tècniques que en cada moment tocava, però que creen la il·lusió d'una cosa que en realitat en allà no hi és.
Que a mi, Jordi, sempre m'ha meravellat aquesta part dels actors quan han de fer el seu paper sense veure res, no?
Exacte.
Que jo sempre penso que això té un mèrit que no sé si fins a quin punt a vegades es reconeix, perquè molt sovint, i això més cap a ara, la nostra època, s'ha fet servir molt, sobretot en pel·lícules d'acció i en pel·lícules...
I de ciència-ficció.
Exacte, no? Imaginàries, etc. I l'actor, després quan veus els making-ofs, el veus allà amb un lloc ple de cables, però que no veus res, i tal, i fer creïble el paper i el que passa i tot, sempre m'ha semblat molt lloable, perquè tu fas veure que t'espantes de no sé què no estàs veient en aquell moment, no? I ha de ser creïble.
Segurament, tant una cosa com l'altra implica molta dificultat, però hi ha pel·lícules en què això passa amb una escena en concret i dius, ara farem aquella escena que caus per la finestra, no sé què, però n'hi ha altres que igual o és tota o està durant mitja hora o 40 minuts fent escenes només d'aquest tipus, i no sé, tant una cosa com l'altra deu ser complicada,
ser
però és un repte que evidentment la majoria d'aquestes grans produccions l'han superat i l'han fet perfectament creïble, i tant és així que quan alguna té algun error o així, es veu de seguida.
Sí,
Es veu,
això sí.
Es veu de seguida. Seguim amb aquest procés que en diem això de pintura en mat, que ja es havia fet durant alguns anys, intentaven experiències més o menys amb més o menys èxit, però l'època daurada va ser quan va aparèixer el Technicolor. perquè podies abusar de molts efectes i de que la pantalla quedés realment amb un format màgic, per dir-ho d'una manera. No entrarem en detalls tècnics, això sí que el fet de que es digui Technicolor ve senzillament per l'empresa.
És la marca, eh?
La marca que va popularitzar o que va patentar aquest sistema de gravació i reproducció, que era la Technicolor Motion Picture Corporation, i que era una manera de filmar i de reproduir. Ja et dic, no sóc tècnic d'aquest tipus, però era com una mena de prisma que hi havia darrere la lent de la càmera, i el que feia era tractar els colors i descomposar-los, sobretot el verd i el vermell, per crear tots els efectes i totes les il·lusions que volguessin. Allò que passa amb la pantalla en verd del croma, que després evolucionaria per aconseguir-ho. Exemples de primeres produccions amb Technicolor, precisament, i on es va treure tot el suc d'aquesta tècnica o d'aquesta manera de filmar, Cantant sota la pluja, Blancaneus i Fantasia en el món de l'animació, i, evidentment, el Mac 2, que és el que volem avui parlar. Recordem l'argument per sobre, que era la Dorothy, que és una nena que viu en una granja, un tornado se l'emporta i va amb un país desconegut, que és el Regne 2, i allà, acompanyada de tres personatges, com són l'home llauna, el lleó i l'espantocells, han d'anar fins a la ciutat Esmeralda, en castellà, o ciutat Maragda, on hi viu aquest mag, i tot, sobretot, sense despertar a la bruixa malvada de l'oest, que és el perill important. Quin és l'origen d'aquesta història? Doncs ve d'un escriptor, el senyor Lyman Frank Baum, que el 1900 publica una història que es diu El meravellós Mac 2 i que està basada en els relats que li explica la seva filla. Tu saps que tots ens ha passat per aquesta època, el fill o la filla que et diu, explica'm un conte.
Inventat, eh?
Normalment explicam algun que ja sabem, però a vegades doncs els inventem. Doncs aquest senyor inventava relats pels seus fills i un d'aquests el va convertir en un llibre. Va tenir tant d'èxit que va fer tota una saga d'històries dels personatges, fins i tot va fer algun spin-off literari, és a dir, va agafar algun personatge i va fer un llibre sobre ell, i un d'aquests relats va ser el que es va adaptar per primer cop en un espectacle que en aquell moment era mig teatre, mig cinema, hi havia imatges i hi havia interpretació a l'escenari, però va tenir molt poc èxit, per dir que va ser un fracàs. El 1925 se'n va fer un altre intent, en aquest cas, també una curiositat, l'autor que va fer en aquesta adaptació va ser canviar massa coses de l'original, i fas aquest fenomen que passa amb els fans de Harry Potter i del Senyor dels Anells, doncs ja passava en aquell temps que quan van veure que hi havia tanta adulteració del guió original, tampoc va ser acceptat per la gent que l'havia de seguir. I finalment arribem, com dèiem al principi, a l'any 1939, que entre que ja existia el sonor i hi havia l'eclosió aquesta del Technicolor, doncs s'estrena la versió definitiva de la que estem parlant avui. Com sempre, o com acostuma a passar, tu ho vas dir l'últim dia, va ser un fracàs en el dia de l'estrena.
Sí, és que això acostuma a passar, eh?
Sobretot als Estats Units, perquè curiosament en poques setmanes països com Mèxic, com Brasil i països nòrdics europeus varen tenir una acollida brutal amb unes sales plenes en totes les sessions increïbles. De fet, amb els anys, evidentment, s'ha convertit i és un dels clàssics de la història del cinema, i ja et puc dir, perquè he buscat força informació, està titllada com ser la pel·lícula que més vegades s'ha vist en tota la història del cinema. És a dir, la pel·lícula que més vegades, si fos un reproductor, diríem play, s'ha apretat allò més vegades en tota la història. En quant als efectes especials, com dèiem, el director Victor Fleming era conscient precisament de que en aquell moment hi havia gent que mai havia vist una pel·lícula en color, per exemple, i per tant va dir, doncs, escenògraf, dibuixants, no us talleu, poseu-vos a tope a fer tots els efectes i tot el color. O sigui, el que es volia era tenir la sensació, i ho és, quan la veus, que tota la pantalla rebossava vida, color, aventura, màgia, i a través de molts, molts i molts sistemes. Recordes quan vam parlar de les portes, que vam dir aquella escena de la Dorothy que entra en el Regne 2?
Sí, exacte.
Doncs en allà ja hi havia un tractament de tots els negatius de la pel·lícula en què es van pintar de sèpia, igual que l'actriu, i que després, quan entren al regne, és quan explota amb tot el color. Aquí s'utilitza, evidentment, en la majoria o en gairebé tot el metratge de la pel·lícula, el fons de pintura en mate. se sobreposa un fons fals a darrere d'una gravació real. Sobretot, també es va utilitzar molt la tècnica de pintar sobre vidre, és a dir, que en petits formats de vidre podies fer moltes capes de profunditat.
Agafant una mica el tema dels miralls d'aquell moment, no? Però adaptat d'una altra manera.
I amb això aconseguies més a l'efecte de profunditat. Exacte. També s'utilitzaven maquetes, aquesta pel·lícula va utilitzar moltes maquetes, i encara que sigui un tema col·lateral, però que actualment estaria dintre gairebé dels efectes, va ser una pel·lícula on va explotar també les tècniques del maquillatge. El maquillatge, sobretot, de molts actors...
Sí, perquè allà no eren digitals.
No, exacte, eren maquillatges...
Anaven disfressats.
...artesanals, com passa actualment en moltes produccions...
Bueno, exacte, que s'utilitzen digitals, per... exacte,
però
el d'altres...
Exacte. Per tot plegat, què podríem dir amb tot això que t'he dit? Que el Mac 2 va ser la precursora de lo que avui diem superproducció. Va ser el primer cop en què era una macro superproducció, encara malgrat aquest èxit tan relatiu al principi, i sobretot perquè també té algunes qüestions formals en l'argument que criden l'atenció. És una aventura en grup, perquè va la nena amb aquests tres personatges, però en canvi tots no persegueixen el mateix fi. O sigui, això no són els Goonies, que van a fer una missió.
Una recerca junts, concreta.
Sinó que en aquí
és veritat, cadascú té la seva missió particular.
Sí, el seu motiu de per què existeix i perquè s'ha trobat amb la nena. Dorothy busca una casa perquè ha estat portada allà pel tornado, l'home allà un cor, l'espantocells un cervell perquè no li dona permís, i el lleó busca la valentia, no? Una mica deixar de ser un covard. I quant a la producció, que també té molta literatura, dir per exemple que el director Victor Fleming, que és el director, va viure un any de glòria perquè ell va ser cridat per substituir primer a Richard Thorpe i després a George Cukor, que van començar a filmar la pel·lícula Mac 2, i finalment va ser ell el que va portar la pel·lícula a l'estrena, però aquell mateix any a més faria allò que el vell s'endugué, és a dir, que un any impressionant.
I tant.
I ell és el responsable de la simbologia de molts llocs i objectes que surten a la pel·lícula. La crítica en aquell moment en va fer molta literatura i molts articles, però si et sembla, veiem una mica. Tenim les sabates de la Dorothy, que en el llibre són platejats, a la pel·lícula van canviar i són vermelles.
Sí, sí.
Però en el llibre eren platejats com a simbologia de la plata. El camí de Llamborda, recordes aquell camí groc, era el que simbolitzava l'or. A l'home llauna representa la delicada situació dels obrers de la siderúrgia en aquell moment. És a dir, que també és curiós. El lleó era una caricatura d'un polític pacifista famós del moment. L'espantocells, una metàfora dels grangers de mig oest durant la Gran Depressió. I la ciutat maragda, amb el seu color verd, simbolitzava els primers bitllets de dòlar que es van treure amb aquell color verd. És a dir, que de simbologia n'hi havia molta. I per acabar, deixem tancar amb una cosa que a mi m'agrada molt, i és el fet de que poques vegades en la història una cançó es va fer tan immortal. There's a land that I heard of once in a lullaby. Efectivament, aquesta cançó tothom la coneix, és igual que hagis vist la pel·lícula o
que no
l'hagis
vist,
tothom la coneix. És un tema que universalment va fer famosa el compositor i la cantant Judy Garland, Over the Rainbow. Jo diria, penso que li fa la competència només siguin de Rain de Cantando Bajo la Lluvia, de Gene Kelly, i As Time Goes By, que és la del pianista de Casablanca. Jo diria que són tres cançons que, independentment que hagis vist la pel·lícula o que no sàpigues ni tan sols de què va, la cançó et sona, i és una cosa normal d'escoltar. Espero que el Mac 2 sigui molt pocs els que no l'hagin vist, però que després d'aquesta peça que hem fet, d'aquí uns dies puguem dir que gairebé ningú no l'hagi vist, perquè és una obra, com dèiem, capdalt en la història, important, sobretot per veure aquesta evolució del que és la màgia, el color, els efectes, la manera d'introduir-te en una història que deixa amb la boca oberta.
I tant que sí. Doncs el Mac 2, estàvem parlant de la pel·lícula dels anys 30, per tant, un clàssic que val la pena tornar a veure si fa temps que no ho heu vist, o veure-la per primera vegada si és que encara no ho heu fet, tenint en compte tot el que ens ha explicat en Jordi. Jordi, t'és un plaer. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau.
dreams really do come true. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh, why can't I? Like a lemon drops high above the chimney top, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dream that you dare to, why, oh,